Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Tantes coses a dir.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 10 d'octubre del 2023, el dia que entrevistarem Fermín López.
Bueno, hola a tots els oients de RAC1 i quería mandaros un saludo de mi parte desde Uzbekistán.
Aquest vespre hem parlat uns minuts amb aquest migcampista del Barça, de només 20 anys, andalús, de Huelva, que ha tingut protagonisme en els últims partits i que està concentrat, com ell deia ara, amb la selecció espanyola sub-21 a l'Uzbekistan. És la seva primera convocatòria amb les categories inferiors espanyoles i està vivint, sens dubte, el seu millor moment com a futbolista. Una de les joves promeses de la Masia, hi va arribar fa 7 anys, quan en tenia 13, i després de passar-ho realment malament, ha tingut per fi el premi de debutar amb el primer equip i fins i tot d'estrenar-se ja com a golejador al camp del Mallorca, més enllà d'aquell golaç que va fer durant la pretemporada a Dallas contra el Real Madrid, en un clàssic amistós. A més, Fermín està estudiant a la Universitat Blanquerna, està estudiant CAFE, activitat física, i també està aprenent a parlar en català. De seguida ho descobrireu, de seguida escoltarem aquesta conversa amb Fermín López, el migcampista del Barça. De Fermín a Lamín, que avui ha abandonat la concentració de la selecció espanyola, com ja ens esperàvem, després que s'hagi confirmat que té una petita lesió al psoas ilíac de la cama esquerra. Seguirà amb la recuperació aquí a Barcelona i, si tot va bé, hauria de tornar sense problemes pel retorn de la competició el dia 22 d'octubre amb el Barça Athletic Club de Bilbao. Avui, per cert, trucarem al Marroc per saber què en pensen allà de Lamín Yamal i si realment estan pressionant per poder-lo convocar i que jugui amb la selecció marroquina i no amb la selecció espanyola. Sobretot pensant en el Mundial 2030, d'aquí a 7 anys, quan Lamine Yamal, si continua amb aquesta progressió, serà una estrella del futbol mundial i un magnífic reclam per la selecció marroquina i fins i tot per l'espanyola. Hi ha duel, entre Espanya i Marroc per endur-se Lamine Yamal, que de moment ha jugat només 2 partits amb Espanya i n'hauria de jugar 2 més perquè no pogués moure's de la selecció espanyola. D'aquí que Espanya apretés perquè ahir el jugador viatgés a Madrid i se'l miressin els metges de la selecció espanyola. Després truquem al Marroc. Per cert, parlant de la selecció espanyola, avui Gavi s'ha retirat de l'entrenament, igual que ahir, que ha fet Espanya aquest vespre a Las Rozas. Ho ha fet per precaució. Ens diuen des de la Federació Espanyola que són unes molèsties habituals en els futbolistes. Res important. Veurem com evoluciona els pròxims dies i si juga o quants minuts té en l'Espanya-Escòcia d'aquest dijous, d'aquí a 2 dies, a la Cartuja. De tot plegat, en parlem de seguida a la tertúlia, avui amb Màrius Escarol, Ernest Folch i Marc Guillén. I també hem convidat el professor d'Economia de la UB, de la Universitat de Barcelona, Ivan Cabeza. Va venir la setmana passada per interpretar-nos el comunicat del Barça, que deia que tenia 304 milions de beneficis. Doncs bé, avui tornarem a treure la calculadora per analitzar els números que el Barça vol presentar a l'Assemblea de Socis Compromissaris del pròxim 21 d'octubre. Perquè a RAC1 hem tingut accés al document que ha fet l'auditoria Grant Thornton sobre els números del Barça. Un auditor ha posat algunes salvetats als números del Barça i avui us explicarem quines són i la realitat de l'economia blaugrana, i la interpretarem amb Ivan Cabeza. I una bona notícia, també en clau Barça, pels seguidors del Barça femení, sobretot. Atenció, perquè el club ha confirmat que el clàssic de la Lliga Femenina es jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc. El Barça-Madrid de la Lliga F, que serà el 19 de novembre, serà a l'estadi on està jugant també l'equip masculí. Aprofitant que el 19 de novembre, que a mitjans de novembre torna a haver-hi una tercera aturada per seleccions, doncs el club ha decidit posar aquest Barça femení a Montjuïc. Queda un mes, encara, però estigueu atents si voleu anar, perquè hi haurà més de 40.000 entrades. Tot plegat el dia en què hem vist José María Enríquez Negreira, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, que va cobrar del Barça durant anys, anant a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. Allà s'havia de fer unes proves que acreditin que està incapacitat per declarar. Ell diu que té indicis de demència i un principi d'Alzheimer. Doncs, mentre arribava, segur que ho heu vist a les xarxes socials, mentre arribava a aquest Institut de Medicina Legal de Catalunya, alguns mitjans han captat com ensopegava i queia a terra. No s'ha fet mal, el senyor Enrique Negreira està bé, ha pogut fer-se aquestes proves i després ha marxat sense fer cap tipus de declaració. A més, avui el jutge del cas Negreira ha rebutjat que el Barça es pugui personar com a acusació particular. Considera poc ètic que Joan Laporta i la junta directiva actual, que també van pagar Negreira en el seu primer mandat, ara vulguin acusar els anteriors presidents de la mateixa conducta que ell va seguir en el seu primer mandat. Tot i que és cert que en el cas de Joan Laporta no se'l pot acusar de res perquè ja ha prescrit el suposat delicte. Però el Barça no podrà personar-se com a acusació particular segons el jutge. I també avui, parlant de jutjats, hem vist declarant a l'Audiència Nacional a Madrid l'exseleccionador espanyol femení, Jorge Vilda, i el director de màrqueting de la Federació Espanyola, Rubén Rivera. Els dos, investigats, han negat coaccions a Jennifer Hermoso perquè donés suport a la versió de Rubiales. Es contradiuen les dues parts i les dues versions. Avui, de fet, Telecinco filtrarà encara més parts de la declaració que va fer Jennifer Hermoso i que escoltarem més tard aquí al Tu Diràs. I un parell de notícies destacades també d'aquest dimarts. El Sevilla ja té substitut per Mendy Líbar, és el tècnic uruguaià Diego Alonso. Fins ara havia estat seleccionador de l'Uruguai durant el Mundial de Qatar de l'any passat. També havia estat entrenador de l'Inter Miami fa 3 anys o del Monterrey mexicà, però serà la seva primera experiència en una banqueta de la Lliga Espanyola, on, per cert, hi va jugar com a futbolista. A principis del 2000 va jugar Diego Alonso a clubs com el València, va jugar a l'Atlètic de Madrid, va jugar al Màlaga o va jugar al Racing de Santander. Des d'avui, nou entrenador del Sevilla, Diego Alonso. El dia en què s'ha retirat Eden Hazard, amb 32 anys. Per mi ja estava retirat des de feia anys, però bé, avui oficialment ha decidit que penja les botes amb 32 anys Eden Hazard, el futbolista belga. I la UEFA ha confirmat avui les seus de les pròximes Eurocopes masculines. La del 2024, aquesta d'aquest estiu, es fa a Alemanya, això ja ho sabíem. Doncs bé, la d'aquí 4 anys, la del 2028, la faran el Regne Unit i la República d'Irlanda, conjuntament. I la Eurocopa 2032 la faran Itàlia i Turquia, amb 5 seus a cada país.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
El RAC, Reial Automòbil Club de Catalunya, ha fet un fitxatge brutal, una irrupció explosiva. És el Botó RAC, un llum homologat V16 que fitxa pel RAC. És el substitut dels triangles del cotxe. Des d'ara, durem llums com el V16, que en cas d'avaria es posen al sostre i t'estalvien el perill de sortir del vehicle. Es veu des de més d'un quilòmetre de distància. I aquest, que tenim per exemple aquí a RAC1, que ens n'han deixat un des del RAC, incorpora un botó que et geocalitza i avisa perquè vinguin a assistir-te. Així de fàcil, envia un senyal a la DGT i si ets soci del RAC o tens contractada l'assegurança amb el RAC, també envia un senyal a les instal·lacions del Reial Automòbil Club de Catalunya i et venen a assistir. Així és el Botó RAC, només amb un clic. Descobriu-ne més entrant a la pàgina web botorac.cat, botorac.cat, perquè el RAC hi és per ajudar. Deu i 39 minuts. Abans d'obrir la tertúlia, marxarem radiofònicament cap a l'Uzbekistan per parlar, com us dèiem, amb el migcampista del Barça, Fermín López, que està concentrat amb Espanya sub-21. Té 20 anys, és de El Campillo, a Huelva, Va arribar a la Masia fa 7 anys, quan en tenia 13, i com ens explicava l'altre dia el Jordi Roura aquí al Tu Diràs, ho va passar realment malament durant una època, perquè alguns tècnics de la Masia el veien massa petitó, massa escanyolit i no hi confiaven. Però el talent sempre l'ha tingut, i ara per fi ha explotat i l'estem gaudint al primer equip del Barça. Aquesta pretemporada va fer un golaç al Clàssic contra el Madrid, i en aquest inici de temporada ja s'ha estrenat com a golejador a Mallorca i també ha tingut protagonisme aprofitant les baixes que hi ha hagut al mig del camp. Avui el volem conèixer una mica més al Tu Diràs. Hola, Fermín.
Hola, què tal? Buenas noches.
Què tal? Bona nit. Com estàs? Amb la sub-21 espanyola a Uzbekistan, no esteu?
Sí, sí, un poco lejos, pero bueno. Estamos bien aquí, con buen grupo, buen ambiente y nada, aquí estamos preparando el próximo partido.
Clar, jugueu a Tashkent, després heu d'anar a Astana, al Kazakhstan. Déu-n'hi-do, no?, el teu debut amb la sub-21.
Sí, sí, primero aquí en Uzbekistán contra la sub-23 y después en Kazajistán es el clasificatorio. Un poco lejos, pero bueno.
Content de que t'hagin cridat amb la sub-21, de tot el que estàs vivint en aquest inici de temporada que, no sé, explica'ns tu, però deu ser increïble, no?, tot el que estàs vivint.
Sí, sí, claro, para mí estoy muy contento, es una alegría muy grande poder estar por primera vez aquí y nada, no queda otra que seguir trabajando y preparar con el equipo los próximos partidos.
Qui et notifica, qui t'informa que et truca a la sub-21 i que et convoquen?
No, lo vi por redes sociales y también mensajes de mi familia y de mis amigos que lo habían visto antes que yo. Y nada, pues muy contento y por ahí me enteré un poco.
Aquest any hi ha Jocs Olímpics a París. Clar, molta gent de la sub-21 va als Jocs. Espanya ja està classificada. No sé si et faria il·lusió, si hi penses...
Bueno, aún queda mucho, pero claro que me gustaría estar y bueno, vamos a trabajar mucho, tanto en el club como aquí, para poder tener una oportunidad.
¿Qué tal l'ambient a la sub-21? ¿Qui t'has trobat, així conegut?
Bien, la verdad es que muy bien, somos un buen grupo humano y la verdad es que conocí a algunos de la etapa del Barça, por ejemplo, a Pablo Cuñat, Ilías, Diego López y... Mm-hmm. Pero bueno, la verdad es que... El equipo en general, todo muy bien, el staff y los compañeros.
Com ho portes tot? Perquè, clar, amb 20 anys, estaves al Linares, s'ha dit, no? Qui t'havia de dir? O sigui, era inimaginable, no?, que passés tot això, Fermín.
Pues sí, la verdad que hace un año atrás, pues, era un poco... No me lo esperaría, pero bueno, yo creo que desde bien pequeño, pues, he trabajado... mucho para quizás tener esta oportunidad y gracias pues a mi familia y a mi entorno pues me lo tomo un poco con más tranquilidad.
¿Comportas la fama?
Bueno, tampoco me considero una persona muy famosa, pero sí, verdad que te reconocen un poco más, sobre todo en Barcelona, pero bueno, lo llevo bien, atiendo a todo el mundo en lo que puedo y ya está.
Clar, i segueixes anant a la universitat, no? Jo he flipat amb això. Tu encara vas a fer café a la Blanquerna.
Sí, sí, me he matriculado otra vez este año. Lo empecé hace 2 años y cuando me fui al Linares lo tuve que dejar, pero he vuelto, que desde casa me meten caña con eso.
Sí? T'apreten perquè et treguis un títol, sí?
Sí, sí, me aprenden para estudiar y bueno, también me viene bien, ¿no? Al final estudiar es importante y también me ayuda a salir un poco de esa burbuja que vivimos un poco.
¿Per qué activitat física? ¿Per qué café?
Bueno, pues al final lo más relacionado así con el deporte y no me veía estudiando otra cosa, la verdad.
I seguiràs anant, ¿eh? Encara que comencis a jugar amb el primer equip del Barça i hagis de viatjar cada 2 o 3 dies o seguiràs a distància?
Bueno, difícil ahora compaginármelo porque cada 3 días jugamos y entre ahora con la selección y todo no puedo estar, pero las veces que puedo voy a clase e intento aprovechar al máximo.
¿Et reconeixen allà a la uni?
Sí, bueno, sí. La verdad que algunos compañeros pues son seguidores del Barça y sí te reconocen un poco, pero la verdad es que respetan bastante y no me molestan, por así decirlo.
L'any passat, com deies, vas anar cedit al Linares, vas haver de deixar la uni. Vam parlar fa uns dies amb el capità del Linares, Hugo Díaz. Mira què ens deia aquí a RAC1.
La primera vez que lo veo a él, él llegó un viernes que le íbamos a un torneo a Madrid y llegó, y te lo juro, o sea, estaba en mi equipo y cuando se giró la primera vez yo dije, o sea, no es normal, porque se giró como se giró ayer en la versión que tiene,
¿sí?,
del gol, que falla, que la para el portero y se giró también como la que le hace a Jordán, o sea, que es un espectáculo. El primer partido que jugamos allí en Madrid sabía que era diferente y sabías que teniendo la cabeza en su sitio y teniendo la suerte que hay que tener al final para subir, le podían salir las cosas. Y fíjate lo tozudo que es. Yo creo que al final también su tozudez y su ganas de llegar, creo que también hace mucho, ¿no?
¿Qué te sembla?
La verdad es que Hugo me quiere mucho porque habla muy bien de mí, pero sí, la verdad es que estoy agradecido allí a Linares, a mis compañeros que tuve, tanto Hugo, Lolo, Rodri, que eran más veteranos, pues me ayudaban bastante, ¿no? Al final han vivido muchos años de fútbol y la verdad es que aprendí mucho allí y en parte gracias a ellos pues estoy también aquí.
¿Et va costar marxar cedit del Barça al Linares l'any passat o no?
Sí, 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 la verdad que fue una etapa un poco dura, ¿no? Porque nunca había salido del Barça, ni me lo imaginaba. Pero bueno, otro camino y la verdad es que me fue bien, pero sí, la verdad que al llegar y cuando me lo comunicaron, pues fue duro.
Perquè tu en aquell moment dubtes de deixar la Masia o el Barça quan et diuen, escolta, aquí no et veiem, marxa cedit.
No, sinó intenté, pues, que la cesión pues me fuera lo mejor posible y pues el año que viene volver, pero no imaginaba que me fuera tan bien allí en Linares y la verdad es que fui muy feliz allí, disfruté mucho.
I a la Masia també, no? Suposo que tu vas arribar fa 7 anys, eres un nano de 12 a 13 anys i has estat aquí a la Masia. T'han cuidat molt aquí al Barça?
Sí, no, la verdad es que la Masia ha sido mi segundo casa. He vivido casi toda mi infancia y adolescencia ahí y he pasado muy buenos momentos, aunque también duro al principio, porque era pequeño, pero la verdad es que ahí en la Masia, o sea, lo tienes todo y la verdad que muy agradecido también allí.
El Jordi Roura i l'Aureli Altimira et sonen?
Sí, 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 claro.
El Jordi Roura el tenim de tertulià aquí a RAC1 i ens va explicar com et van fitxar en un torneig a Tarragona, que venies amb el Betis, no? I allà et van fitxar. Sí, te'n recordes, sí, aquell dia?
Bueno, yo no... Sí, es verdad que se escuchaban rumores y eso, pero yo era pequeño y no hacía caso a esas cosas, pero sí, es verdad que después cuando fiché, pues sí me enteré un poco de cómo fue un poco el recorrido hasta que me ficharon.
Els estàs agraït, suposo, no? Tens bona relació amb ells dos.
Sí, 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 la verdad es que sí. Con los dos desde que era muy pequeño, cuando era difícil apostar por mí, yo creo que tuvieron un voto de confianza siempre en mí y me ayudaron también ahí quemando etapas poco a poco.
Ens deia, ens explicava el Jordi Roura, diu, es que era pequeñito, ¿no? Tenía poco cuerpo, era pequeñito, diu, pero tenía una calidad espectacular. Y aquí algunos entrenadores en el Barça no lo veían y no lo ponían, y no lo ponían. Diu, pero en Linares, ¿no? Hiciste el cambio, ¿no? Vas fer el canvi físic. ¿Tú t'ho has notat, sí, això també, Fermín?
Sí, hombre, claro. Antes, cuando era pequeño, pues yo estaba acostumbrado a... O sea, al regate, a chutar en fútbol 7 y después en fútbol 11 pues sí, verdad que me costó un poco más porque el crecimiento era más tardío, pero de junio y de tercero a mi etapa lineal después es cuando lo noté mucho más y pude volver a ser como era antes.
He llegit que en aquest procés, no? Avui al Mundo Deportivo explicaves que vas necessitar ajuda psicològica, no? I que te la va proporcionar el Barça també.
Sí, sí, la verdad es que fueron momentos duros porque, claro, me veía ahí que no jugaba, era el paso al mundo profesional ya, al Barça B, y veía que no había luz al final del túnel y sí, es verdad que lo pasé un poco mal y pues la Masia me proporcionó esa ayuda y la verdad es que me fue muy bien.
T'ha anat bé, no?
Me ayudó un poco a controlarlo.
Això, sí. S'ha anat a parlar més, no?, segurament, de la part mental, no?, dels futbolistes.
Sí, yo creo que es una parte muy importante porque al final si la cabeza no va bien, después en el campo no vas a rendir a tu nivel y no vas a poder ayudar al equipo.
I tot comença a la pretemporada. Tu t'ho esperaves o no? És un somni per tu que et cridin a anar a fer la pretemporada al Barça? Com vius aquell moment a l'estiu?
Bueno, primero me comunicaron que iba a estar una semana y que Xavi pues después puede decidir a quién iba a la gira, ¿no?, de Estados Unidos y pues la verdad es que no me lo esperaba. Yo fui a entrenar allí, a hacer como yo soy, con personalidad y bueno, Xavi pues se fijó en mí y me dio esa oportunidad que la verdad que estoy muy agradecido a él y al staff.
¿Te está ayudando Xavi? ¿Sí?
Sí, 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 mucho. La verdad es que es muy cercano con todos y nos ha ayudado mucho, sobre todo centrocampista, que al final él ha sido uno de los mejores de la historia y la verdad es que aprendemos mucho de él.
¿Y arribas allá y qué? ¿Flipas al vestidor del Barça o no?
Sí, pues imagínate verte al lado de Lewandowski, de Gundogan, de este tipo de jugadores que han estado tantos años en la élite y que vives en la tele, pues estar al lado de ellos pues es un sueño.
¿Amb anglès pots parlar amb ell o com ho feu?
A inglés me cuesta un poco, pero sí, algo sé decir, pero bueno, ellos entienden todos el castellano y intentan hablarlo y se expresan más o menos bien.
Y después arriba el clàssic de Dallas y fas aquel golaç contra el Madrid que et situa, ¿no?, en el mapa futbolístic del Barça. ¿Qué recordes d'aquell dia, d'aquell gol?
Bueno, primero no me esperaba salir, la verdad, porque era al final un clásico y íbamos a ir a ganar y no me esperaba tampoco tener minutos, pero cuando Xavi me llamó a calentar, pues ya empecé pues, un poco a ponerme nervioso, tal, que podía entrar y bueno, entré rápido y después pues pasó eso, que la verdad es que fue un momento muy feliz.
Mira què deia Pedri de tu, eh? Pedri a la gira, després de que fessis el gol aquest.
Pedri, en la gira americana del año pasado, la irrupción de Alejandro Valde fue la que destacó. ¿Qué joven crees que puede sorprender y consolidarse en el primer equipo?
Bueno, hay muchos que vienen con muchas ganas y se les ve entrenando a todos con muchas ganas de comerse el mundo, pero creo que un jugador que me gusta mucho es Fermín. Nunca había tenido el placer de jugar con él y lo veo que tiene mucha garra y sobre todo mucha calidad.
¿Qué?
Pues, la verdad que es un placer que Pedri hablar así de mí. Tengo una buena relación con él y estamos esperando y deseando que se recupere pronto para disfrutar de él otra vez.
Sí, le queda poco, ¿no? A ver ahora si torna para el Clàssic ya.
Sí, creo que después el parón puede ya empezar a jugar minutos y a ver si está al 100% para el Clàssico, que seguro que nos ayuda.
Tant de bo. Deixa'm preguntar-te per acabar, Fermín, si estàs preocupat per les lesions que hi ha al Barça, no? Perquè són lesions importants i ara ve aquest partit contra el Madrid, la fase decisiva de la Champions també, no?, de la fase de grups.
Sí, bueno, la verdad que son bajas importantes del equipo y pero bueno, yo creo que tenemos una plantilla muy buena y al que le toque jugar yo creo que dará lo mejor e intentará ayudar al equipo.
Ja has debutat com a titular, ja has marcat un gol amb el primer equip a Mallorca, no? Què et queda ara? Quin somni tens de cara al futur?
Pues bueno, mi sueño es seguir teniendo oportunidades, que seguir ayudando al equipo y ojalá pues el año que viene estar en la primera plantilla.
Molt bé, tant de bo, tant de bo. Et deixem descansar aquí a Uzbekistan amb la Sub-21, que tinguis molta sort. No sé, el català com el portes? Ens acomiadem en català, Fermín?
Sí, sí, la verdad es que el porto molt bé.
Sí, a poc a poc?
Cada vegada millor.
Sí?
Sí, a poc a poc, val. Mica a mica.
Molt bé, Fermín López, moltes gràcies, molta sort, artista, una abraçada, anem parlant.
Gràcies, una abraçada.
Doncs això és el que ens ha explicat avui Fermín López, des de la concentració de la selecció espanyola Sub-21 a l'Uzbekistan. Aquest mateix vespre l'hem trucat per la diferència horària, perquè allà ja és de matinada i estan descansant els futbolistes, i ens ha pogut explicar una mica, doncs, això, com està vivint aquesta explosió que ha tingut en aquestes últimes setmanes o barra mesos, des que va fer la pretemporada amb el primer equip, tota la mala època que va tenir al futbol base del Barça quan era juvenil, va haver de necessitar fins i tot ajuda psicològica. Avui, que per cert és el Dia Mundial de la Salut Mental, doncs hem parlat també amb Fermín López, i després aquesta curiositat que està estudiant CAFE, no?, activitat física, a la Blanquerna, a veure si pot acabar els seus estudis, perquè ara se li ha girat feina, tant amb el Barça com amb les seleccions espanyoles, perquè avui per primer cop ha estat convocat amb la Sub-21. Ja corren per aquí el Màrius Carol. Hola, Màrius.
Bueno, el de córrer és una metàfora, sí, que sí, està sí. Bé, però sí, aquesta hora no, ja no, la bateria va baixa.
Hola, Ernest Folk.
Què tal?
Què tal? Bona nit. I també tenim el Marc Guillén, una mica empiucat des de casa. Hola, Guillén.
Hola, què tal, què tal?
Què tal? Bé, tranquil, això, mitja Catalunya està així, no et preocupis.
Sí, sí, ja ho he sentit, vull dir que bé, estic a la moda.
Estàs a la moda, sí que és veritat, sí. A veure, hem de fer una pausa, però primer us demano una opinió d'aquest nano, no sé, Fermín López, què us sembla? Parla bé, fins i tot, aprenent català, porta 7 anys aquí, 20 anys...
És curiós perquè quan el sents, quan parla un castellà andalús, bastant tancat, i quan parla el català, que en fi, necessita recorregut també aquest català, però veus les vocals ben obertes, o sigui, bueno, fa gràcia, i sobretot el que un li demana a un futbolista del Barça, que no li vam demanar mai amb una figura que no recordo, és que, home, que hagués dit bon dia, no?
Sí, sí. No, no, el nano, a mi m'ha agradat. És veritat que encara, vintanyers, no?, una mica tímid davant dels mitjans, li costa deixar-se anar, però com a mínim explica coses, també.
Fermín és un d'aquells joves que ha caigut bé. O sigui, jo crec que si ara fessis una enquesta a Montjuïc, sortiria, jo crec que en el top 3 de jugadors populars en aquest moment, perquè crec que és un jugador que combina ambició però humilitat, combina joventut però maduresa. És a dir, jo crec que un dels atractius de Fermín és que juga amb una tranquil·litat, amb una mena de determinació, sense cap mena de por, a més, i jo crec que a més que és una mena de jugador que no estàvem acostumats a veure provinent del Barça B, amb unes característiques molt particulars, diguem. És una mena de migcampista, però que algun dia podria fins i tot jugar de davanter, sí. Que va començar de forma gloriosa amb el gol contra el Madrid aquest estiu. O sigui, hi ha jugadors que cauen de peu, o sigui, que cauen bé i que tens la sensació que té un llarg recorregut. Dit això, li heu fet just l'entrevista després del seu pitjor partit.
Sí, no et va agradar?
No em va agradar.
Qui va agradar d'aquell Barça?
Espera, crec que ell no es va agradar, fixa't amb la cara que feia durant tot el partit, i crec que, i forma part de la, per mi, de la formació que es va donar, que aquell era un partit que allò s'havia de mastegar molta sorra, o sigui, que a vegades els joves també han d'anar sortint del conte de fades on són i han d'aterrar la realitat. Llavors feia una cara de dir, hòstia, això és més complicat del que semblava, cosa que està molt bé. I estic molt a favor d'usar el primer equip del Barça com un lloc on els joves tinguin minuts i es formin, perquè és que si no és impossible, aquesta idea que tenim que els joves ja arriben amb la cocció feta al primer equip i... No, o sigui que molt a favor que jugués, però també vaig entendre el canvi de Xavi.
Sí, i després va entrar Sergi Roberto i va servir perquè fes el 2-2 a Granada.
Poden ser més casualitats.
Va ser casualitat, però...
Que altra cosa, però vull dir que crec que també està bé anar-lo regulant, vull dir, van entrant, van sortint, se'ls va canviant...
Que sigui un trampolí al Barça...
Però regulat,
molt bé, m'agrada. A veure què en pensa el Marc Guillén. Ara li preguntem, que hem de fer una pausa primer.
Tu diràs, amb Aleix Pericé.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Amics de les participacions de Nadal. Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 15 d'octubre, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio E-Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW, fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC 1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou presenten...
3, 2, 1...
Lliure, amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC1 a Salou. El diumenge 15 d'octubre, al passeig Jaume I de Salou, el Via Lliure farà d'anfitrió en una festa d'esport i de ràdio per tota la família. Aquest any, 8a edició.
Us hi esperem a partir de les 9 amb totes les veus de RAC1, el Basté, el Pou, l'Ausart, amb Vicenç Martí i companyia, amb actuacions musicals i amb moltes ganes de passar-ho bé.
El diumenge, 15 d'octubre, via lliure des de Salou a...
La cursa de RAC1.
Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt de la nit, aquí seguim el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb el Màrius Carol, l'Ernest Folch i el Marc Guillén. A veure, Guillén, que tenies la paraula. Tu et va semblar també que va ser el pitjor partit de Fermín l'altre dia a Granada?
Sí, sí, home, sí, no va destacar, però em sembla que ho deia el Màrius, no va destacar ningú, sobretot a la primera part, era molt difícil jugar, i aquell dia doncs no li va sortir rodó, és molt difícil quan l'equip no té una bona dinàmica, no està combinant bé, no està jugant, doncs que tu destaquis, però bé, són els jugadors joves, com deia també l'Ernest, és interessant perquè aquests jugadors creixin, els hem de donar oportunitats, s'han de rodar, i evidentment doncs hi haurà dies que no estaran tan fins, però la seva aparició és una entrada d'aire fresc, per això jo crec que tota l'afició s'hi sent tan identificada, aquests antiherois o aquells jugadors que són els dèbils, que no els havia de sortir, i al final els hi surt, jo crec que és molt fàcil empatitzar amb ells, i que alhora és molt interessant perquè és un rar avis, normalment els que pugen i especialment pugen al primer equip són petites estrelles durant tota la seva formació, i ell no, ell ja les ha passat doncs molt magres i s'ho veia tot perdut, i quan ja ho tens tot perdut ja no tens res a perdre, i jo crec que això es nota en la seva manera de jugar, que s'atreveix moltíssim, s'atreveix molt, va, és molt directe, és capaç d'intentar driblar, d'intentar xutar, de vegades un punt gana i tot, fins i tot si algú li poguessis dir, no? El mateix gol que li marca el Madrid, que és un golaç i que ho fa fantàstic, lo normal seria, home, si acabes de pujar, sigues una mica prudent, no xutis de tan lluny, però ell ja ho ha perdut tot, ell no té res a perdre, al revés, ho té tot per guanyar, i aquesta fama amb la que juga, ostres, és una passada, i la veritat és que és algo que no estem acostumats, jo crec.
Sí, jo recordo aquella acció que va fer d'esquenes a Joan Jordango del Sevilla, que se la passa d'esperó i li fot un dribbling que el deixa absolutament assegut a terra. Bé, la pregunta al Màrius. Què et va agradar, Ernest? Qui et va agradar l'altre dia al Granada? T'ha dit. Què t'ha dit l'altre dia?
Bueno, poca gent. Sí. Poca gent em va agradar contra el Granada. I crec que, a més, que curiosament, l'entorn del Barça, que sol tendir, solem tendir el negativisme i tal, em va sorprendre que va tendir el positivisme contra el Granada. I, bueno, ara últimament s'ha posat de moda això. Quan el Barça guanya, dir que no juga bé i molt malament. I llavors, quan el Barça perd o empata, dir no, està bé, ha jugat... Bueno, doncs jo em sap molt de greu, però... Jo el que vaig veure és que el Xavi es va queixar molt de l'entorn el dissabte a la roda de premsa.
Bueno, ja dimecres a la nit a Porto ja sí, va deixant alguna...
Sí, sí. Però va tornar...
Us dic sincerament, sí. No ho entenc. És a dir, no coneixo gaires entrenadors que el primer que facin és garlar contra l'entorn. No, ho vol dir tot i no vol dir res, l'entorn. Saps què vol dir?
Màrius.
És a dir, uns interpreten que són els periodistes, altres que són els tertulians, altres que són un sector de l'afició. Hi ha prou tòpics.
L'entorn és una d'aquestes coses que és tan difusa com
indeixit. Quan tens 150.000 socis, clar que hi ha entorns, variats.
L'entorn és una d'aquelles coses tan difusa com indeixifrable, com concreta, perquè tots sabem ben bé què és. No, Màrius, no estic d'acord amb tu amb una cosa, que és que, no, s'han queixat tots els entrenadors del Barça a l'entorn. Recorda Luis Enrique, que deia que no llegia la premsa, i l'únic que feia era llegir la premsa. Recorda el Tata Martino, en el famós partit al Rayo Vallecano. Per cert, partit lamentable, que el Barça va guanyar 0-4, i va ser lamentable. I aquell senyor encara no ha entès què li va passar en aquell partit i què li va passar en general.
Perquè el Barça guanya 0-4 i no entenia
ni què feia el Barça.
No, llavors, és a dir, el Barça, entrenadors queixant-se a l'entorn, gairebé tots. Potser, excepte Pep Guardiola, que va tenir l'habilitat de ser ell també entorn.
No, va viure els millors anys de la història futbolística del Barça.
Sí, no? Sí, bueno, però els millors anys, però passes mals moments, passes moments complicats. Passes moments complicats. El que passa que era molt llest. És molt llest. I els altres s'han anat... Koeman també es va queixar d'això, ja no et dic del sempre negativo, tot això. Sí, la queixa és universal. A mi de Xavi m'ha sorprès una mica més perquè, home, Xavi tot això ja ho coneix, eh? Tot això ja sap de què va. I tot això ho deia perquè resulta que, bueno, que el partit de Granada, doncs, li va donar una mica de raó a l'entorn. És a dir, aquest entorn del qual ell es queixava, que va ser molt crític per mi, amb certa raó, amb el partit de Porto i amb el partit contra el Sevilla, que vam tornar una mica a les andades de l'any passat, del 1-0-0-1 i tot això, i amb un joc justet, doncs resulta que l'entorn que es queixava d'això, bueno, doncs va veure una mica confirmat una part dels problemes contra el Granada, que això no és l'apocalipsi, no s'acaba el món, la temporada és molt llarga, el Barça és només a 3 punts. Però a mi això de queixar-se de l'entorn d'aquesta manera...
Però a mi alguna cosa sí que em va agradar. La segona part, per exemple, de Granada, l'equip va atacar millor una defensa tancada, va xutar 10 vegades, va generar ocasions... Després
és el Granada,
Sí, és cert que li concedeixes un 2-0 d'entrada. És que, clar, és molt difícil guanyar partits.
I tires tota la primera part. I fas una cosa que és... que hem fet història. Que és que tenir la pilota tu, el segon 1... i en 15 segons aconsegueixes que et fotin un gol. Hòstia, què vol dir? Com surt aquesta gent? Què surten? Amb una empanada que llega al cap. No, home, no. Ostres.
Marc, ja estàs d'acord o no?
Home, sí, jo no em vaig quedar gens amb bones sensacions. És cert que la segona part està bastant ben jugada i sobretot que contra rivals tancats, que és una de les coses que s'estan callant al Barça, els tres empats venen contra rivals d'aquest estil, doncs la segona part potser són els millors minuts que jugo contra un rival així. Ara, tot i que jugui bé, no hi ha una quantitat molt alta d'ocasions i la primera part és imperdonable pel que acaben de dir. La primera jugada no pot sortir d'aquesta manera, no pots posar aquestes pilotes en situacions delicades, només començar. Per això l'aixecada d'inici, per exemple, és normalment, fins i tot amb equips ofensius, fins i tot amb Pep Guardiola, amb Luis Enrique, amb el mateix Xavi, moltes vegades ha sigut directament tirar-la alta cap a un davanter, obviar una mica aquesta primera passada que pot ser delicada, tothom està fred, el rival està molt, molt fort, és un error per mi molt gros i el Barça surt totalment destensat, la primera part la regala i això, doncs mira, moltes vegades te'n surts perquè els rivals són com són, però aquestes vegades no te n'has sortit.
I vam fer internacional, cosa que és una de les nostres especialitats.
Però més de veritat, Però més de veritat.
No, aquesta vegada és literal.
Literal.
Hem fet internacional a Brian Zaragoza amb un semi-hat-trick. Ho dic perquè va haver-hi lectures del partit, dient, no, és que el Barça hauria hagut de guanyar. Bueno, el Barça hauria pogut perdre, O sigui, hauria pogut guanyar, però hauria pogut perdre. I després una cosa que crec que no s'ha destacat, a mi, a part de la fragilitat defensiva, que això ja s'està dient, que han rebut 10 gols en 11 partits i tot això, a mi hi ha una cosa que em preocupa, que és la pèrdua de pilotes. I més específicament la pèrdua de pilotes en llocs importants. I el gol als 18 segons és una pèrdua escandalosa de Gavi, que a la segona part li torna a passar, torna a generar una ocasió clara, i per cert que Xavi el va avisar en roda de premsa. O sigui, Xavi, quan es queixa del primer gol, s'està queixant de Gavi, però el que vull dir és que, bueno, vull dir que justament jo crec que al final, i això també ho dic per l'incident que va tenir ahir Luis Enrique amb un periodista,
sí, l'he vist a les xarxes també, sí,
al PSG, lamentable, per cert, gent sorprenent però lamentable. Sí.
La pregunta era molt correcta i ell li fot pel pap gros a dir, tu sempre busques coses negatives, sí. I l'altre li diu, escolta, si t'estic fent al revés, t'estic dient, però alguna autocrítica per millorar?
Però jo crec que aquests entrenadors que cobren sous milionaris podrien tenir una mica més de paciència amb les crítiques,
sí.
Que a vegades els hi fan milauristes, per cert, No, ho dic perquè, bueno, tingues una mica de respecte
per la feina, pels professionals,
per la feina, sí. I pels professionals, i després no hi estaràs d'acord, després pensaràs que aquella pregunta no té sentit, després tens tot el dret a discrepar, només faltaria, i a part que ets tu l'entrenador i tens l'última paraula, ets l'autoritat, però nois, no aguantar preguntes, això, vull dir que a mi em preocupa una mica aquest clima que s'està creant de... Ara molesten les preguntes, o molesten les crítiques. Bueno, doncs potser us heu equivocat de club.
O de professió, fins i tot.
Per cert, que deies, Gavi, ho hem dit a l'inici, molèsties només, per això hem marxat de l'entrenament per precaució d'Espanya, a la Federació Espanyola no hi ha constància de cap lesió de Gavi, unes simples molèsties com tenen els futbolistes habitualment, i per precaució avui ha abandonat abans l'entrenament, però Gavi continua amb Espanya i està bé, el futbolista del Barça. Ara parlarem de Lamine Yamal, que sí que té una petita lesió i per tant avui ha deixat la concentració d'Espanya i ha tornat a Barcelona. Però per tancar el capítol de Fermín López, ara que l'entrevistàvem, avui tenim dades Jové sobre Fermín López.
Dada Jové.
Hola, Oriol Jové. Què tal?
Hola.
Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, aquesta base de dades meravellosa que tens, avui has buscat alguna dada sobre Fermín López, és bona o no?
És friki, diria que de les que més que m'han sortit.
El titular ja és per posar-se a tremolar, és friki. Sí, és friki.
Contingut premium, aniré molt a poc perquè és fins i tot complicada.
Quina por.
Fermín López va néixer l'11 de maig de l'any 2003, al Campillo, un poble d'Andalusia.
11 de maig 2003, ho apunto. Vale.
Aquell mateix dia, repetim, l'11 de maig de 2003, el dia que Fermín naixia a Andalusia, el Barça estava jugant un partit de Lliga. Saps on?
A Huelva, on és Fermín?
Andalusia.
A Andalusia.
No a Huelva, però sí a Andalusia. Vale, estava jugant al Barça, al Ramon Sánchez Pizjuán, comunitat autònoma. Estava jugant al Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, el Barça 0-0, partit de la jornada 33, que per cert Xavi es va perdre per lesió. Dono context. El Barça fa 93 anys que juga a la Lliga Espanyola, des de l'any 29 fins a l'actualitat, i en aquests 93 anys ha fet jugar gairebé 700 futbolistes. Doncs bé, de tots aquests, si excloem els catalans, Fermín López és l'únic que ha nascut un dia que el Barça jugués a la mateixa comunitat autònoma del naixement d'aquest futbolista.
I això hem d'això.
És la dada, és la dada.
És el contingut premium que...
Jo em pensava que anaves a donar una dada. Quan se'n va del Barça a Linares, quan mateix?
D'alçada?
Sí. Perquè jo he vist unes imatges avui per televisió.
Sí, ell fa
que és que ha fet uns... Sí. Ha guanyat 20 centímetres.
No, 20 no.
Bueno, ja t'ho dic.
20 no.
Ja t'ho dic.
Però sí que és veritat que...
Ha crescut.
Jordi Roura l'altre dia ens deia que de juvenil ell ho passa malament i necessita fins i tot l'ajuda d'algun psicòleg de la Masia, perquè no el fan jugar els entrenadors del juvenil, perquè diuen que és molt poqueta cosa això al mig del camp, aquest nano ens el trencaran, i no juga, llavors diuen, va, que el cedim al Linares. I allà a Linares, doncs això, el que té el cos humà quan ets adolescent, allà a Linares fa l'estirada, fa el creixement, guanya múscul, guanya massa muscular i fot una temporada espectacular, i ara el veus més gros, clar, perquè ha crescut en aquell any a Linares. No sé què li donaven.
És que no, ha crescut. O sigui, ara té una talla normal d'un futbolista, no és un futbolista especialment alt, però vull dir, no penses que el noi que li passa. I en canvi, és veritat que avui han estat oferint per televisió unes imatges que deies, ostres, que és molt baixet aquest futbolista, és molt baixet.
Sí, un metre 76 centímetres.
Que correcte.
Em diuen. 1,76 m. Feia
menys. I aquí en fi, per això et dic, abans d'anar a Linares, devia estar medint 1,55 m.
Es menja bé a Linares.
Segurament.
Manteca colorà.
La dada és aquesta. Vull dir, el dia que va néixer Fermín López, el Barça jugava a la mateixa comunitat autònoma. Això no havia passat mai a la història. Que un jugador del Barça, el dia que va néixer, el Barça jugués en aquella comunitat autònoma.
Això és un signe, no?
Lliga.
És un signe, això.
He avisat que era friqui. Que no hagi passat amb 93 anys...
Té mèrit.
Mèrit.
Que trobis aquestes peculiaritats a la teva base de dades, té mèrit. Molt bé, Jové. Gràcies, eh?
Vinga, fins ara.
Vinga, adéu-siau. Una abraçada. Anem de Fermín a Lamine, que ja ha tornat a Barcelona, però hi ha certs nervis amb Espanya i el Marroc per endur-se el futbolista. No sé què acabarà passant amb això. En clau Barça, jo crec que és una bona notícia, no? Que Lamine hagi tornat aquí i que es pugui recuperar aquí tranquil·lament pel que vindrà després de l'aturada, no?
Sí, és una gran notícia, però... Tu creus que no està fet amb Espanya, a l'eix? Perquè, a veure, ja ha jugat dos partits amb Espanya i només li falta un. O sigui, ara...
No, ara són dos, oficialment. Ara... Han de ser quatre, sí, bueno, per la FIFA.
Li falten dos. Però no creus que ell ja ho ha decidit? És a dir, teòricament ell, quan ja va acceptar la convocatòria amb Espanya, ja havia pres la decisió de és a dir, que de cobrir el cupo de 4 partits i a partir d'aquí ja està. O sigui, tu creus que hi ha algun ombra dubte? Perquè al final aquesta és una decisió seva, o sigui, no és de ningú més.
No, però ens consta que la Federació Marroquina està apretant pel Mundial 2030. Com que l'organitzen Espanya, el Marroc i Portugal, d'aquí a 7 anys aquest tio serà una estrella, perquè tindrà 23, i el Marroc vol tenir-lo com a cap de cartell a la seva selecció. I ens consta que la Federació Marroquina, aprofitant que té passaport marroquí, també està pressionant. Però
està pressionant aquí, a ell.
Entenc que el jugador, clar, sí, sí. Perquè canviï, perquè no jugui aquests partits que li queden amb Espanya i pugui...
Però estem d'acord que ell, en principi, la primera decisió ja l'havia pres.
Sí, sí, clar, clar. Però clar... Vés a saber què acabarà passant. Ara tocarem al Marroc. Ara tocarem al Marroc per saber què se'n diu allà. Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit, per exemple.
Què tal? Bona nit, com estàs? Ara sí.
Ara sí.
Aquest sí que funciona.
El toc màgic.
A veure, d'això que dèiem de la Minya Mal, què podem explicar? Què ha passat avui? Com ha anat aquest dia d'avui?
Doncs mira, que era el dia clau per saber què passava amb Lamine. Els metges l'havien d'examinar i saber si es quedava a la concentració o bé tornava cap a Barcelona. El doctor Felades, qui l'ha visitat, ha confirmat la lesió al psoas i, per tant, que no està en condicions de jugar els propers partits contra Escòcia i Noruega amb la selecció espanyola. El jugador es dirigeix a Barcelona per continuar amb la seva recuperació. Sobre el per què ha hagut de viatjar, cosa que a molts ens costava una mica d'entendre, la federació argumenta que el Barça no els havia fet arribar el comunicat mèdic i d'aquí que l'haguessin hagut de cridar per examinar-lo.
Sí, sí,
dic que... la versió que dona la Federació Espanyola sobre el perquè de fer-lo viatjar. Més enllà d'això, també hi ha un mar de fons que ara estàveu comentant amb la seva situació i aquesta possibilitat que pugui decantar-se per jugar amb el Marroc, malgrat ja hagi disputat els dos partits de l'aturada de setembre. Recordem, ara ho comentaves tu també, Aleix, que fins que no en jugui 4 no deixarà de tenir oberta aquesta possibilitat. D'aquí que la Federació Espanyola hagi apurat totes les opcions per mirar que jugués els dos propers partits i tanqués ja de manera definitiva aquest debat. Pel que ens consta, RAC1, el jugador l'estan pressionant també des del Marroc perquè replantegi la seva decisió i el jugador no les acaba de tenir totes. Veurem, però, al novembre què és el que passa i si Lamine acaba jugant aquests dos partits que li resten. Interessant també el que pugui dir demà el seleccionador Luis de la Fuente sobre aquesta qüestió a la prèvia del partit, que la selecció espanyola jugarà contra Escòcia a la Cartuja, Sevilla.
Dijous, aquest Espanya-Escòcia, el dia de la hispanitat, jugarà Espanya contra Escòcia a la Cartuja. Deixem anar un moment al Marroc, a veure, amb el company Rabi Takassa, que és un dels scouts que té la Federació Marroquina de Futbol a l'estat espanyol. Rabi, què tal? Bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? Que hacía tiempos que no hablábamos.
Muy bien, aquí estamos, futboleando.
Bueno, ¿cómo está Marruecos, la zona afectada por el terremoto? Que sé que estuviste realmente jodido, ¿no?, durante esos días.
Pues sí, la verdad es que ha sido una desgracia, pero gracias a Dios la reacción tanto del pueblo como del gobierno y del rey han sido ejemplares y la zona se está recuperando poco a poco.
Bueno, nos alegramos mucho. Oye, te llamábamos también para saber un poco lo que se dice en Marruecos, en la federación de Lamine Yamal. ¿Hay opciones, sí, o no, de que vaya para allí? ¿Están presionando para que juegue con Marruecos o no?
Pero ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ser posible? Para mí ni moral ni legalmente es posible. Es que es un jugador que se ha decantado por otra selección, le deseamos suerte y pasamos página. ¿Cómo vamos a presionar a un jugador que ya se ha puesto la camiseta de una selección absoluta de otra federación? Yo creo que la información que aquí se le escapa a mucha gente es que cuando un jugador debuta con una selección absoluta, tienen que pasar 3 años sin que sea convocado con esa selección para que pueda cambiar a otra federación y a otra selección.
¿Y con Munir, con Munir fue igual esto?
Por supuesto que sí. Munir ha estado 5 años sin ser convocado porque la ley nueva de cambio de la nacionalidad deportiva de los jugadores, la del 2019, que es cuando ha cambiado la ley FIFA, dice que primero el jugador no tiene que jugar. O sea, para que pueda cambiar tiene que jugar más de 3 partidos. A ver, para que pueda cambiar no tiene que jugar más de 3 partidos.
Más de 3 partidos, ¿vale? Que serían los 4 que dice España, sí.
Efectivamente, tienen que ser 4. Y luego, también, no tienen que pasar más de 3 años desde la última convocatoria, o sea, 3 años sin que sea convocado, para que pueda cambiar. Yo no sé si alguien piensa que España... no va a convocar a Lamine durante 3 años o Lamine va a rechazar la convocatoria de España durante 3 años para que pueda ir con Marruecos. Y Marruecos tampoco va a ir detrás de un jugador que ya ha tomado una decisión. Para nosotros la página de Lamine ya la hemos pasado y todo lo que está circulando últimamente no tiene ninguna base.
Bueno, pues es muy interesante lo que cuentas, porque tú trabajas con la Federación de Marruecos de Fútbol, ¿no? Por lo tanto, cerrar un poco todo este debate que se había abierto de la posibilidad aún, ¿no?, que legalmente, pues eso, Lamine pudiera renunciar a las convocatorias de España o decirle a España, oye, no me llaméis durante unos años, y que pueda irse con Marruecos para el Mundial 2030, porque es lo único que entendíamos aquí, de decir, bueno, que sea una carta para Marruecos de cara al Mundial 2030 en 7 años.
No, es que la... Esto no entra en ninguna lógica, sinceramente.
Vale. O sea, no han hablado con él, que tú sepas.
No, por supuesto que no. Desde que tomó su decisión, le hemos deseado suerte y hemos pasado página. Vale. Ya pueden preguntar a Lamine, nuestro entorno, si Marruecos le ha vuelto a hablar o a preguntar.
¿A todo esto qué te parece como futbolista? Supongo que lo habrás seguido.
Por supuesto que sí. Desde que tenía 10 años, sí, es un fuera de serie. Es un grandísimo futbolista, va a tener mucho futuro. Le deseo lo mejor. Pero el tema de selección para nosotros ya está cerrado.
Muy bien, queda clarísimo. Mundial 2030, ¿está feliz Marruecos por esta organización con España y Portugal?
Por supuesto que sí, es el sueño de toda la nación. Yo creo que va a ser un punto de inflexión de todo el país. Van a haber cambios positivos en el país, a nivel futbolístico, a nivel económico, en todos los niveles. Y la verdad es que estamos muy contentos de estar con España y con Portugal en esta organización.
Sí, y luego está lo de la final, ¿no? Ya veremos, porque también han salido informaciones de que Casablanca querría albergar la final del Mundial.
Pues esto se decidirá, creo que el día 16, que va a haber una cumbre entre los tres candidatos y se decidirá allí. Cada uno sueña en tener la final o el partido o algún partido de semifinales o... Para mí, Marruecos está en su derecho de soñar con tener la final, pero luego, lógicamente, las cosas se decidirán entre los tres países dentro, creo que, de unas semanas o 6 días.
El día 26, dices, que a lo mejor hay prevista una reunión.
Yo creo que el 16.
Pues 16, la semana que viene. Vale, pues estaremos pendientes. Porque Marruecos, ¿qué quiere tener? 6 estadios como sede, creo que es lo que quieren pedir como máximo, ¿no?
Exactamente, de momento hay 6 sedes y bueno, pues se está pensando en añadir alguna más.
O sea, los estadios son nuevos, ¿dónde están ubicados? ¿Sabes algún detalle más?
Sí, los que están confirmados hasta ahora son los de Tánger, Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech y Marrakech y Agadir.
Y Agadir. Vale.
Sí, y se va a construir otra en Casablanca también, en una zona cerca de Casablanca que se llama Sidi Slimán.
Vale. ¿Y el que querría Marruecos en Casablanca para la final es este nuevo o el que está ya construido?
El nuevo, por supuesto, sí.
El nuevo, que se construirá ahora. Sí. Claro que será un estadio de lujo.
No, por supuesto, y los que tenemos ahora también todos se van a modernizar.
Bueno.
De hecho, 2 o 3 van a estar disponibles para la próxima Copa de África que Marruecos va a organizar en el año 2025.
Claro, como hay tantos años de margen, ¿no? Se puede hacer un estadio nuevo sin ningún problema.
Sí, por supuesto.
Bueno, a ver, esperemos que no haya polémica con Madrid, que entiendo que Madrid también querrá la final.
No la va a haber. Seguramente los tres países van a llegar a un acuerdo y van a estar todos felices.
Bueno, muy bien. ¿Cómo va tu biblioteca futbolística, Rabí?
Pues muy bien, sigue creciendo cada semana más, hasta el punto de que creo que la casa se me está haciendo pequeña ahora. Tengo que cambiar.
No, es que para la gente que no lo sepa, que no lo recuerde, Rabita Casa, aparte de trabajar en el mundo del fútbol y hacer de scout para la Federación de Fútbol Marroquí, tiene una biblioteca futbolística con miles de revistas y periódicos deportivos desde los años 30 hasta la actualidad. Revistas y periódicos en 3 idiomas, ¿no? Francés, español y árabe tienes.
Pues tengo también, bueno, algunos de alemán, revista aquí, que aunque no entiendo lo que pone, pero al menos ahí tengo buenas fotografías de mundiales. Y no, tengo un poco de todo, pero yo creo que el 80% de la colección está compuesta por revistas y periódicos de árabes, españoles y de Francia también.
¿Te falta algún ejemplar que necesites ahora, de última hora, que te venga a la cabeza?
Bueno, a ver, de las revistas míticas de España, por ejemplo, como Don Balón y Panenka, las tengo completas.
Vaya.
No, actualmente la verdad es que no. Estoy buscando tomos o periódicos sueltos de un periódico un poco raro, un poco difícil de encontrar, que salía en la zona de protectorado de Marruecos en los años entre 30 y 50, se llama África Deportiva, salía en la zona de Tetuán, en la que se hablaba mucho de fútbol en el norte de Marruecos. Tengo algunos tomos de algunos años, pero me falta mucho más para completar la colección. Así que si algún oyente lo tiene y los quiere vender, aquí estoy.
Muy bien. Queda dicho.
No, es que tengo una colección, pero aquesta no la tinc.
¿Tú també tens colecció?
Diaris i revistes des del 94. Que,
hòstia, els saperes, tu.
Diaris, sobretot esportius i generalistes de grans esdeveniments. Els tinc en...
Però només de grans esdeveniments.
Sí, sí, és a dir, un atemptat, doncs, comprava tota la premsa.
D'aquell dia?
A l'11M, sí, sí. El Barça guanyava la Lliga, tota la premsa, generalista i esportiva.
On ho guardes, a veure?
Tinc unes caixes allà...
A les Lligues de Tenerife, guardes?
De les Lligues de Tenerife crec que no arribo. Crec que els primers diaris que tinc guardats són 94, 95, d'aquella edició de l'Esport encara petitona, també el diari Mundo Deportivo encara en l'antic format, revistes d'On Balón, que ara pensava que n'hi faltava alguna i podríem fer algun intercanvi.
Aquí nuestro compañero Roger Saperas las tiene todas, Javi.
Podemos hablar...
Si te falta alguna de Don Balón, tengo doble. Si quieres, mándame tu lista.
¡Hombre, y... fantástico!
¡Qué maravilla! Tú,
luego hablamos.
Serio, tengo muchos dobles, ¿eh?
Fantástico.
Oye, Rabita Casa, es un placer saludarte, de verdad. Me alegro que Marruecos esté mejor después del terremoto y nos ha encantado que nos des el punto de vista desde Marruecos también de la posición sobre la Minyamal. Así que muchísimas gracias. Gusto. Un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Gracias. 11:24. Guillén, ho has activat bastant, ¿eh?
Sí, jo tampoc no hi patia massa. El que a mi em sap greu de tot això de la Minyamal és que la Federació Espanyola no tingui una mica més de cintura o sensibilitat una mica amb el jugador, perquè a més és un jugador que amb l'edat que té, entre tots jo crec que l'hauríem de cuidar, hauríem d'anar a una, hauríem de veure realment... Amb tots els jugadors en general, eh? Jo crec que estaria bé que hi hagués comunicació entre federació i club per no exprimir exageradament els jugadors, i en aquest cas especialment. Vull dir, crec que hem d'anar amb compte tots plegats. I com a mínim, aquesta setmana, això que l'hagin cridat quan ja els deies que estava lesionat, etc., dona molt mala sensació, perquè sembla com que no hi hagi comunicació o que hi hagi desconfiança, i això preocupa perquè en altres moments doncs, es pot forçar més del que caldria, no?
Bé, ens queda una qüestió més esportiva i després passarem als números que avui han convidat Ivan Cabeza, professor d'Economia de la UB. Fem una pausa. Guillén, ara que la Minyamal ha tornat i que sembla que es podrà recuperar a Barcelona i estarà a punt pel clàssic, parlarem una mica d'aquest clàssic, queden encara 18 dies, però farem un tastet del clàssic, sobretot en defensa, perquè hi ha preocupació amb quina defensa ha de treure el Barça, amb el que hem vist últimament. Vinga, en un parell de minuts activem el zoom del Guillén i ho comentem aquí amb el Màrius Carol i l'Ernest Folch, i després traurem la calculadora. Prepareu-vos, que avui explicarem qüestions interessants sobre els números del Barça.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC+1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1.
Tots som
més 1.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som 1.
amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
77.900 77900
sèrie
41041.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
Dos quarts de dotze, aquí seguim el Tu diràs. A veure, activarem el Zoom un moment per mirar cap al clàssic, a 18 dies vista, i després ja parlarem dels números. Guillem, a punt?
Vinga, som-hi.
Vinga, som-hi.
El Zoom.
Amb el Marc, a vegades, posem la lupa en algun aspecte del joc del Barça. A mi personalment, també, jo crec que a molts oients i alguns tertulians els preocupa això. Com ha de fer el Barça la defensa amb totes les baixes que hi ha, no? Perquè ara ha caigut Koundé. Bé, al mig del camp ja veurem si torna Pedri, si no torna Pedri, però bé, al mig del camp encara tens Oriol Romeu, tens Gundogan, pots tenir...
Ens preocupa com marcarem a Bellingham. A veure si ens ho
expliquem. I a Vinícius.
Bueno, a mi em preocupa...